Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins a les 4. Fins ara us hem explicat el rebuig que l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell ha provocat entre la classe política i empresarial catalana, i també espanyola, i també entre els sindicats i la mateixa entitat vallesana. Un tema que marca avui la campanya electoral per les eleccions de diumenge. Queden ara mateix 33 hores de campanya i el dia de reflexió abans d'anar a votar aquest diumenge. També hem parlat de la decepció que ha provocat a Israel l'advertència de Joe Biden que els Estats Units congelaran noves entregues d'armes si l'exèrcit israelià manté els plans d'envair Rafah al sud de la Franja de Gaza. I us hem recordat que avui fa exactament 40 anys del primer transplantament de cor que es va fer a Catalunya. Va ser a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, i l'efemèride ens ha permès repassar com s'han multiplicat en 4 dècades el nombre de transplantaments fets i, per sort, també la supervivència i el benestar dels pacients afectats. Què més podem destacar, però, a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Alberto Núñez Feijóo ha tornat avui a Barcelona per presentar la llista del PP a les eleccions europees del 9 de juny, que encapçalarà Dolors Montserrat. Feijóo ha fet una crida aglutinar el vot constitucionalista al voltant del seu partit, tant a les eleccions al Parlament de diumenge com a les europees. Ho ha seguit des de Barcelona l'Arnau Maimó.
Feijóo insisteix a unir el vot constitucionalista en el PP per derrotar Pedro Sánchez a les eleccions catalanes i també les europees.
Y el Partido Popular les dará voz frente al egocentrismo, al abandono y a la censura. Y esa voz será más fuerte si nos unimos en las urnas.
La cap de campanya d'Alejandro Fernández i candidata del PP a les europees, Dolors Montserrat, ha cridat a la màxima mobilització aquest diumenge.
No hay nada escrito. Los catalanes tienen en sus manos el poder del voto. No estamos condenados a repetir el procés y a ver cómo el PSC Illa entrega sus votos a Puigdemont el dia després de les eleccions.
A l'acte d'avui també hi ha intervingut el president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, que ha definit Pedro Sánchez com un showman.
Notícia de fa pocs minuts, la cruela conferència dels rectors de les universitats de tot Espanya trencarà relacions amb les universitats i centres d'investigació d'Israel que no es comprometin amb la pau i el respecte als drets humans. Així ho han anunciat en un comunicat conjunt tots els rectors i rectores que representen les 50 universitats públiques i 26 privades de tot Espanya davant la situació que es viu a la Franja de Gaza. També es comprometen a intensificar la cooperació amb el sistema científic i d'educació superior palestí. Els serveis d'emergències busquen des de primera hora del matí un home que ha desaparegut mentre es banyava amb un amic a la platja de Roses. Ha sigut aquest amic qui ha donat l'alerta quan l'ha rescatat una embarcació. Anem a Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. Cap a les 7 del matí una embarcació particular ha rescatat un jove de nacionalitat francesa que estava demanant ajuda dins l'aigua en una zona propera a l'Espigó. Quan l'han rescatat ha advertit que estava amb un amic però que no sortia de l'aigua i s'ha alertat als serveis d'emergències. A la sorra hi han trobat les coses del desaparegut i per això se sospita que no ha sortit de l'aigua, tot i que també se'l busca per terra. A la recerca hi participen equips dels bombers, de salvament marítim, helicòpters i un grup de submarinistes de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.
Precisament els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys acusat de l'homicidi d'un altre en una baralla a la Barceloneta. A Barcelona, l'1 de maig passat, la detenció s'ha comunicat avui, però es va fer dimarts i ara ha passat a disposició judicial. La investigació continua oberta. A Tarragona han desarticulat un grup criminal vinculat en el robatori de més d'una cinquantena d'habitatges i establiments de diversos punts de l'estat i una dotzena de casinos del sud de França. Ens ho explica des d'allà en Ricard Buigas.
Bona tarda. Les detencions concretament s'han fet a la Pobla de Mafumet, a Puigdelfí i al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, on per cert també tenien el que anomenen guarderies per amagar tots els productes robats abans de vendre'ls a tercers. La investigació s'ha fet en col·laboració amb la Gendarmeria Francesa de Tolosa, on els estaven seguint el rastre per la seva vinculació amb el robatori en 15 casinos. A Catalunya, la majoria de robatoris els van fer en cases de municipis de la demarcació de Barcelona, com Olesa de Bonesvalls, Collbató o Sant Salvador de Guardiola. La Guàrdia Civil diu que era un grup molt violent que utilitzava tàctiques militars.
I Lleida comença avui 4 dies de festa major que, a més, estrenen amb himne propi. Serà una festa major amb concerts del Boni Pissador, Boicot, Crim i Burning, entre altres, a més d'activitats tradicionals i populars com la Batalla de Flors. Lleida, Julià Albacar.
El tret de sortida serà aquesta tarda amb la lectura del pregó que aquest any s'ha encarregat el pintor Joaquín Ureña. Durant 4 dies es preveu que hi hagi fins a 250 activitats entre concerts, cercaviles i actes propis com l'ofrena de flors al patró de la ciutat, Sant Anastasi. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
És una festa que està pensada per a tothom, per a les famílies, per als més joves, pels adolescents, adolescents, per a les persones grans. Fins a 250 activitats pensades per a tots els públics, per a tots els col·lectius.
Gran part dels actes es concentraran a l'espai dels Camps Elisis, que aquest any s'ha tancat per millorar la seguretat de la zona i a banda s'ha habilitat una línia d'autobús que facilitarà l'accés a la festa.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins a les 4, amb aquests i altres temes, amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, també.
Molt bona tarda.
Jo veieu, si voleu una festa major, cap a Lleida falta gent. Serà Anastasi, festa grossa.
No, no, festa grossa. Jo vaig estar al setembre amb la Fira del Cargol, em sembla.
Sí, bueno.
Feia molta calor, però va estar...
Però la plec del Cargol és ara, eh?
No, pues, no la plec del Cargol, que hi ha al setembre, el 20 i algú de
no sé,
setembre.
No sé,
confosa, eh?
Un oient lleidatà, escolta'm.
Fira de Sant Miquel.
La Fira de Sant Miquel, potser.
La Fira de Sant Miquel.
Perquè la plec del Cargol és ara en un parell de setmanes, eh?
El dia, la cap de setmana del 25.
Hi ha dues fires agrícoles importants, la de Sant Josep a Mollerussa i la de Sant Miquel a Lleida.
Doncs,
la Fira
si no arribava Ferran Casas, Noelia Casellas, delegada de Catalunya Ràdio Lleida, ja m'estava enviant a Fira de Sant Miquel.
Exacte, i perquè la Fira del Cargol és del 24 al 25 i el 26 de maig.
Molt bé, escolta'm, has fet
els deures.
Vaig menjar cargols, vaig menjar molt bé.
Se'n poden menjar tot l'any?
No, i perdona, i es pot anar a Lleida menjar alguna cosa que no siguin cargols. Estan molt bons, però al final...
Molt bona carn.
Sí que m'agraden, sí.
Molt bona carn,
per exemple. Però hi ha el tòpic que sembla que si vas a Lleida has de menjar cargols, home.
Molt bona carn i fruita i verdura.
Sense cap mena de dubte. Molt defensors de Lleida, aquí al Catalunya migdia. El primer tema, però, com sempre, ens el porten des de fora. I els dijous ja sabeu que saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Bé, molt bé.
Tens alguna festa o alguna fira per reivindicar?
Festa. Un altre tipus de festa.
Un altre tipus de festa. Sí, tu vens a parlar-ne d'una altra, exacte. Sí, sí. A veure, de què vols parlar?
Vull parlar del balcòning. Perquè aquest dimarts moria un atlet alemany en caure d'un quart pis a Serenal de Palma. I dimecres un britànic es va precipitar d'un primer pis a un hotel de Serenal des Castell, a Menorca. Aquest segon no va morir, però l'alemany sí, mentre intentava accedir a la seva habitació despenjant-se pel terrat, va relliscar i va caure i es va matar, no? I aquestes morts s'han fet tan habituals a Mallorca que els titulars ja són del tipus «Mor un turista de 23 anys, primer cas de balcòning de la temporada». És a dir, que se n'esperen més. O també hi havia altres titulars com «Comença la temporada de balcòning», com si ja fos un habitual, no?, d'això. De fet, Quim Monzó feia una mica de broma, piulava «Ha arribat el dia, demà em poso pantalons curts», com de dir, ja ha arribat l'estiu, o com diu Santi Lievana, «Fins que no caigui un anglès, no t'atreguis res». A més, fa dos anys es va crear la Federació Balear de Balcòning, que és un compte de Twitter que classifica aquests casos per països de procedència i per punts a partir de si la persona que s'ha precipitat s'ha mort o ha quedat ferida i la mitjana de pisos des dels quals ha caigut. En aquests moments, aquesta lliga, la Lliga de 2024, l'encapçala Alemanya, seguida de Romania, i en tercer lloc va Regne Unit, que tradicionalment va al capdavant d'aquest rànquing, no? S'ha de dir que la Federació de Balcòning recull tots els casos des de l'any 2004, que és quan es van començar a sortir documentats aquests mitjans, o sigui, aquests casos de balcòning van sortint en els mitjans, sortint a partir del 2004 fins a l'actualitat. I segons les darreres actualitzacions, dalt de tot hi ha Regne Unit, amb 174 morts en 20 anys, seguit d'Alemanya amb 52 morts i d'Espanya amb 26. I n'hi ha més, d'altres nacionalitats. També han fet una Balcon League intermunicipal que posa Calvià en primer lloc amb 124 casos de balcòning, perquè hem de tenir en compte que Calvià hi ha Magaluf, i la Federació de Balcòning ho resumeix així. Supremacisme de Magaluf amb Serenal a l'ombra i els hotspots a eivissencs que tampoc queden curts, perquè també n'hi ha uns quants de casos a Eivissa. Ells han fet més classificacions, com per exemple per edats. La franja en què hi ha més morts per balcòning estaria en la categoria sub-20. Tenim 81 morts que tenen menys de 20 anys, seguida dels que tenen entre 21 i 24 anys amb 73 morts. I la descripció d'aquest compte és tot guiri que ve a votar que a nostre cau a les nostres classificacions darwinísticament turismofòbics. Tenen 41 milions i mig de seguidors i si els voleu seguir és @votquevota aquesta Federació Balear de Balcòning. Supos que pensareu que és un conte molt macabre, molt frívol, però el que passa és que reflecteix una realitat que també ho és, de macabra i de frívola. I el que fan ells és subratllar amb humor un problema que hauria de considerar-se de salut pública. D'aquesta manera mostren un tipus de turisme que moltes vegades amagam i que fa veure que no existeix perquè tothom mira cap a una altra banda. Avui mateix hi ha un article d'Àlex Tort a La Vanguardia, titulat Arriba l'estiu, arriba el balcòning, que recull la resposta de l'antropòleg José Mancilla a la pregunta de per què som capaços de riure amb una tragèdia com aquesta, i diu que, sota la disfressa de l'humor, la Federació de Balcòning el que fa és posar l'accent en uns fets que deixen palesa la consideració de normalitat d'una cosa que no és gens normal, tot i que, com dic, ja l'hem normalitzada. Perquè el cas és que ningú, en 20 anys, s'ha pres seriosament frenar el balcòning de manera efectiva. Ni els hotels, ni els ajuntaments, ni el govern balear, ni els turoperadors, ni tan sols els governs dels països d'origen. De fet, el cònsol general del Regne Unit va arribar a dir en una entrevista que el problema és que els britànics, com que viuen a pisos sense balcó, no hi estan avesats i per això cauen. El problema és un altre, el problema és molt més greu, se'n diu turisme de gatera. Quan arribes a Mallorca et posen una pulsera i pots beure tant d'alcohol com vulguis durant 5 dies seguit. Jo vaig fer un reportatge fa uns anys a Magaluf i el que vaig veure no té nom, entre d'altres coses perquè són molt joves aquests lots que cauen dels balcons, però molt joves, són nins, vaig flipar moltíssim, no? I aquesta manera de morir, tan idiota, es podria evitar i s'hauria d'evitar, no són morts accidentals. El que passa és que falta qualcú que se'n faci responsable i, mentrestant, només es podrà denunciar d'aquesta manera, no?, mitjançant l'humor negre, que com a mínim aconseguirà que se'n parli.
És que anava sentint i he anat apuntant només amb les tres nacionalitats primeres que has dit, que has dit que era Alemanya, la tercera el Regne Unit, la segona, no recordo quina és la segona que has dit.
No, és Regne Unit primera, segona Alemanya i Espanya tercera.
Però és que es va repassar
254 morts del Regne Unit, 52 morts d'Alemanya i 26 d'Espanya en 20 anys, eh?
Clar, però és que són més de 200 morts només en aquestes tres nacionalitats. La classificació és més llarga, per tant...
No, hi ha moltes més, clar.
Per tant, estem parlant d'un fenomen que no és que són quatre... No, no, és que hi ha 200 o més de 200 morts en 20 anys, per tant, una mitjana de més de 10, que deuen ser 15-20 morts per any, per una cosa tan estúpida com llançar-se per un balcó. Que, a més, no llançar-se de manera volguda per un suïcidi, no, no, per passar l'estona, o per intentar encertar...
Hi ha tres modalitats, bàsicament, que són una, intento arribar a la meva habitació grimpant o despenjant-me, com és el cas d'aquest alemany que va morir dimarts. Després una altra que és em ficaré a l'habitació dels meus amics del costat per fer la gracieta, saps allò que... No?
Una gracieta molt graciosa, d'altra banda, sí.
Sí, exacte. I l'altra és enviar-se a la piscina, no? A veure si l'encerto. I de vegades l'encertes i de vegades no. No, és terrible.
Quan li poses, o sigui, és evident que com a autodefensa, diguem-ne, podem posar-hi l'humor, o l'humor negre, diguem-ne, però, clar, és que si te'ls mires amb la fredor dels números, clar, és que és una quantitat de morts absolutament intolerable, i que ningú no hi posi remei, i que ningú no s'ho prengui seriosament, o que ningú no faci alguna mena de campanya en els països d'origen o en els països d'arribada, és igual, però que algú hi posi remei, perquè, clar, és que aquestes xifres que repassava la Llucia realment posen els pèls de punta.
És que la pregunta és per què, no? La pregunta és què passa en aquests joves, no? Que, evidentment, hi ha una nacionalitat que és molt evident que practica aquesta manera de divertir-se com si fos un oci enriquidor, no? A mi, quan la Llucia anava fent la narració de fets, la pregunta final era... Per què, no? És a dir, és una moda que entre els joves genera un pedigrí determinat, és a dir, es reconeix en algú d'una manera més socialment positiva entre aquests col·lectius quan ha sigut capaç de passar de balcó a balcó, o s'ha baixat per la façana fins al balcó, o s'ha tirat, no? És a dir, aquí hi ha una explicació que, evidentment, a mi se m'escapa, i és la gran raó de ser. I sobretot, posar-te amb la mentalitat d'allò, no? És a dir, jo crec que una de les coses que a vegades ens passa és que qüestionem o pensem que les coses les reflexiona les altres persones amb els mateixos paràmetres que nosaltres. I això és un gran error, no? És a dir, què està passant en el cap d'aquests joves? Quin és el reclam quan se'n van de vacances i veuen? Perquè, a veure, les borratxeres són evidents que el botellón, etc, és una qüestió que hem parlat moltes vegades aquí, que són generalitzades, i no tothom fa balcònic, no? És a dir, per tant, a què respon, no? Quin és el reclam? Què passa per poder, segons com, mirar de corregir-ho, no? Però si no et poses, és a dir, si no t'expliquen ells, escolta, mira, és que nosaltres això ho fem per tal, 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 és molt difícil de solucionar, em sembla.
Sí, a mi, bueno, és que a mi em sembla una cosa estúpida. I és que sempre ho he pensat, sempre que ho he vist, i la veritat, no tenia la idea de la magnitud de la xifra, però em sembla una cosa estúpida que es converteix absolutament en dramàtica. I tampoc no se m'acut. Es parla, no, perquè no s'hi posa solució, els hotelers, el govern... Escolti'm, vull dir, els edificis tenen balcons, un hotel té balcons, i el que no podem fer és posar un guàrdia de seguretat a cada balcó perquè un brètol... no, quan va borratxo o va drogat, no s'hi tiri. Vull dir,
Ferran, me permets una cosa? Sí. Això és, és el que pensàvem tots inicialment. Jo, quan un cap de setmana, a l'estiu, a Magaluf, insisteix molt en això, són molt petits, són molt joves, són persones que, pentura, no han begut mai en la seva vida i, de sobte, no paren de beure durant 5 dies seguits perquè els hi donen la possibilitat de fer-ho. Hi ha turoperadors que només, no sé, a més paguen poquíssims diners i poden beure sense aturar durant 5 dies seguits. N'hi havia un dels que vaig entrevistar, portava 3 dies que els seus companys ho enregistraven tot amb el telèfon mòbil perquè ell no recordava el que havia fet el dia anterior. Clar, llavors, que... i reia, o sigui, mirava els vídeos per recordar les coses que havia fet el dia anterior. No, ja no tenia memòria, saps, dels dies que havia...
Clar, però
les
la culpa és dels turoperadors, la culpa és...
Clar, aquest és el tema. Però, aquest clar, és el si tema. O sigui, si tu arribes a un lloc i et donen una pulsera, tens 17, 18, 20 anys, i et diuen, fes el que vulguis...
Tot està orientat cap aquí.
Hi ha una gira, o sigui, hi ha una
ja, però és que amb 18 anys pots marxar de casa, pots conduir un cotxe...
sí, però hi ha un recorregut de bar a bar.
Doncs, home, que et posin, vull dir, no sé, que vagis a un lloc on hi ha bufet lliure de begudes i menjar, no vol dir que agafis un coma etílic i t'empatxis.
Però és que hi ha, o sigui, hi ha recorreguts per tots els bars de
ja,
Magaluf.
Jo
que vaig veure, vaig al·lucinar.
Sí, però estic segur que no tothom ho fa.
De totes jo crec que és la descripció és una estupidesa, és a dir, és evident, no? En el cap d'aquests nois que estem parlant, doncs segurament hi han poques neurones, diguem-ne, i algú els hi ha venut un model de lleure que passa per anar-se'n 5 dies a Mallorca, emborratxar-se a fondo i intentar pujar un balcó i mirar si encerten la piscina. Però al final, la responsabilitat de que això passi o no passi, diguem-ne, tampoc és exclusivament d'ells. És a dir, si hi hagués una normativa que
prohibís... Però és bàsicament d'ells.
Sí, és bàsicament d'ells perquè ells venen a Mallorca a fer una cosa que a casa seva segurament no farien.
Però en tot cas, Isabel, en tot cas,
Isabel, sentim de casos de balcòning a Mallorca i a Balears...
Perquè és el moment d'oci... generalitzat, que això...
Però jo no n'he sentit simpatia.
Bueno, perquè hi ha una piscina...
Segurament un grup de nois de Birmingham
no se'n va a un hotel a Liverpool, amb piscina i amb bon temps. Això passa a Mallorca.
De la mateixa manera que quan t'enfiles en un avió a Londres i veus un grup de nois o un grup de noies que venen a fer la despedida de solter a Barcelona, també veus comportaments que segurament no s'atrevirien a fer-los a Londres, a Liverpool o...
Que també els fan els d'aquí.
També ho fan els d'aquí, d'acord, però això pregunto, quantes neurones tenen a dins del cap, perdó, o què passa per dins del seu cap, que el model de lleure ha de ser aquest. Però d'altra banda, les autoritats, el sector d'hotelers, etcètera, tenen capacitat de posar unes normatives que, per exemple, no permetin la distribució d'alcohol a partir de no sé quina hora de la matinada.
Una persona major d'edat, com deia en Ferran, és a dir, més enllà que les autoritats diguin a partir de les 2 del matí no serveix més alcohol.
Però llavors, però clar, perdona, llavors...
Estalveus a l'habitació, etcètera, etcètera. D'acord, quan jo sense ser major d'edat vaig fer coses que segurament...
Sí, home, sí, tots ho hem fet, però si hi ha una certa normativa o legislació que impedeix certes coses, potser ho amortiguaràs, perquè el que ens està explicant la Llucia és, diguem-ne, tot s'hi val per part de tothom.
Jo és que la pregunta, torno a dir, és per què ho fan. És a dir, jo crec que l'interlocució, evidentment, l'administració, etcètera, etcètera, però la interlocució ha de ser amb els joves. Què passa? És a dir, què us passa a vosaltres, amics? És a dir, perquè si no tens el discurs i el raonament del per què, de quin és l'objectiu, què passa, quina moda és...
Quants punts puges
si ho fas? És a dir, el per què? És a dir, i a mi també em pot semblar una estupidesa, però no serveix de res que per mi sigui una estupidesa. És a dir, al final la interlocució no l'han de tenir amb mi ni amb nosaltres, sinó la interlocució s'ha de tenir amb ells, no? Quin és aquest model? Per què? A què respon aquesta voluntat i per què feu.
I llavors perquè... esperem que des de Mallorca, que és el cas que ens està explicant la Llucia, es continuï permetent això i que els xavals de 20 i pocs anys
no
o que
permet.
Són... o
això
que
passa.
És... Bueno, però hi ha, diguem-ne, el context ho facilita.
Sí, perquè molts d'ells... Molts d'aquests al·lots, sí.
Això passa a la Llucia, que com que està fora...
No, però... Molts d'aquests al·lots, el que m'explicaven també és que els seus pares ja hi anaven, les seves mares ja hi anaven a Magaluf quan eren joves.
Com una tradició familiar, gairebé.
Clar, és com... És un lloc d'esbarjo. Sí, el que passa és que la cosa s'ha anat agreujant, òbviament. I, de fet, el mateix neologisme balconing és com a frívol, no? Estem convertint en esport una manera de fer que no hauria de ser que no hauria de ser normal. Des del moment que té un nom propi vol dir que és una cosa molt habitual, tan habitual que a mi realment, o sigui, em preocupa.
No, és evident, i quan repasses els números amb la fredor en què ho has fet tu, i a més amb aquesta classificació que es fa una mica també per denunciar-ho, realment pots fer de puta amb la quantitat. Sí.
Aquest perfil d'aquesta federació balear de balconing per veure realment tot això. Jo ara vos he explicat algunes classificacions, n'hi ha d'altres, però realment quan ho tractes com una competició o com una lliga, te n'adones de la magnitud de la tragèdia o de la comèdia.
I malauradament, efectivament, ha començat la temporada 2024 de Balconing. Tant de bo fos l'última, però em fa l'efecte que no ho serà pas. Mm. En tot cas, que algú entre tots plegats i posin fre, perquè són números que no són sostenibles. Llucia, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Que ens ha proposat la Llucia Ramis per començar, perquè el tema del dia, sense cap mena de dubte, ho hem conegut abans de les 9, a les 8 del matí, a primera hora, el BBVA vol absorbir el Banc Sabadell, sigui com sigui. Després del rebuig del Sabadell a la proposta amistosa d'ara fa una setmana, aquest matí el Banc Basc ha presentat una OPA hostil al mateix preu, sense millorar cap condició. I el perill és que, si absorbeix el Sabadell, decauran els avantatges que el BBVA va oferir quan l'oferta era pactada. Des de la representativitat pels consellers d'administració, fins a la marca, que ara podria perdre. Tot plegat s'ha precipitat molt ràpid i en volem analitzar l'escenari que s'obre a partir d'ara. Ho fem amb en Joan Terradellas, professor de finances d'EADA Business School i expert en fusions i en adquisicions. Senyor Terradellas, bona tarda.
Bona tarda.
Què passa ara amb els accionistes del Sabadell i què passa ara també amb els consells d'administració del Sabadell, amb els consellers del Sabadell? Què pot passar a partir d'ara?
Responc a la segona perquè és molt fàcil. En els consellers se'ls havia ofert 3 llocs, en el Consell d'Administració de la nova entitat o del BBVA ampliat, i en aquests moments això ja ha caigut. Per tant, no tindran representació. Aquesta és molt senzilla. La primera, dels accionistes, depèn de quins accionistes parlem. Òbviament hi ha molts petits accionistes que han comprat accions de Sabadell a borsa, però els més importants en aquesta operació són grans accionistes, sobretot grans fons d'inversió com BlackRock, Norges, JP Morgan i Vanguard, que són els que, pels percentatges que tenen, probablement seran els que definiran si es porta endavant l'operació o no. Recordem que perquè l'operació surti, un 50%, una miqueta més del 50% de tots els accionistes de Sabadell han de donar el vistiplau. i aquests clarament jugaran un paper important.
Li ha sorprès aquest moviment? Perquè a les últimes hores, és a dir, els últims dies, hi havia qui deia no, milloraran l'oferta que es va rebutjar en el seu dia, o no, buscaran un altre banc després de la negativa del Sabadell, però una OPA hostil entrava dins de les probabilitats o ha sorprès a tothom?
Ha sorprès a tothom, crec, però també va sorprendre la carta tal com es va plantejar fa una setmana, no? De fet, aquella carta molt, molt amicable no era, era ja una mica hostil, era una mica una carta no, que deia aquesta és la nostra oferta i de quins no ens mourem. Per tant, sembla ser, la impressió, almenys la impressió que em dona a mi, és que el Consell d'Administració del Banc BBVA ho té bastant clar.
Amb un punt de prepotència, fins i tot, o això en els negocis és l'habitual?
Bueno, més que prepotència, jo crec que en els negocis la prepotència tampoc val massa. Jo el que diria és que possiblement, però no tenim aquesta informació, perquè les rodes de premsa s'han escapat tot el que han pogut i, per tant, jo crec que és una informació rellevant quan no la volen respondre. Jo crec que BBVA deu tenir en aquestes hores bastant assegurades les acceptacions, que és com s'anomena, les acceptacions de bastants grans grups d'inversors que en aquests moments són accionistes de Sabadell. Si no hagués anat amb tanta seguretat, Vostè li diu prepotència. Jo crec que aquesta manera de parlar i d'actuar significa que ho tenen bastant coll avall, diria jo.
Per tant, vostè creu que es produirà aquesta absorció?
Això no ho sabem. Són molt difícils, les OPAs hostils, i en general les adquisicions a la banca són complexes, però aviam, per suposat, ara queda un procés de mesos en el que ha d'haver unes aprovacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de la Comissió de Competència. Aquestes no hi haurà cap problema, segurament no donaran l'okay, aquí ningú té cap dubte d'això. I aquí hi ha dos esculls, no? Dos esculls principals. Un, el que he dit abans, que els accionistes o un 50 i escacs per cent han de dir que sí, que la volen aquesta OPA del Sabadell, accionistes del Sabadell. I el segon escull, bueno, és un escull que hi ha al final, que és el veto o no veto del ministre de l'Economia.
Li volia preguntar per això, perquè avui hem sentit el govern espanyol, el govern català, els candidats a la presidència de la Generalitat, que diumenge opten a les eleccions, però també empresaris, mostrar-se contraris a aquesta operació. Si els accionistes ho accepten, els poders polítics, i molt concretament el govern espanyol, el Ministeri d'Economia, té eines per frenar-ho, o si els accionistes compren, no s'hi pot fer res?
Els sectors polítics dels que ha mencionat, que òbviament han de dir la seva opinió i tenen tot el dret, però en quant a potestat de dir sí o no a la operació, l'únic que té rellevància, una certa rellevància és el... Bueno, una certa no, l'únic que té rellevància és el ministre d'Economia espanyol. Mm-hmm. Els altres aquí no poden opinar i tal, però no poden dir res.
I el ministre d'Economia espanyol pot vetar-ho?
Sí, ho pot vetar al final del procés. Aquí el dubte és si ho farà o no. Avui a la roda de premsa el ministre se li ha preguntat. Ell ha dit que no veia bé l'operació, ni en la forma ni en el fons, però quan li han preguntat específicament aleshores vostè ho vetarà, doncs aquí s'ha escapat. I encara més rellevant, en la meva opinió, és les declaracions que ha fet el president del BBVA, Carlos Torres, diverses vegades, primer en els accionistes internacionals, que en anglès, tradueixo més o menys literal, ha dit que ell està completament segur de que el ministre d'Economia, en el futur, veurà les coses més clares i donarà l'okay. Jo, no sé, quan sents una frase així tan contundent, et preguntes quines són aquestes coses tan clares que veurà el ministre d'Economia en el futur que no veu ara, i aquesta seguretat que sí, que donarà l'okay. No ho sé, jo ho veurem. No, ara no podem especular. Jo em senyeixo a les declaracions tant de l'un com de l'altre d'aquest matí.
Per tant, llegint-ho vostè entre línies, la sensació que vostè té la sensació, d'una banda, que el BBVA té coll avall, o com a mínim ja ha parlat amb alguns dels accionistes del Sabadell i creu que és factible arribar al 50%, i de l'altre que té la sensació que també, si no han parlat o com a mínim tenen informació, de que el ministre d'Economia no s'hi posarà en contra.
Estic parlant d'accionistes, sobretot internacionals, sí, de grans fons internacionals, que curiosament tenen accions, o sigui, tenen paquets d'accions molt, molt importants a Banc Sabadell, però també els tenen a BBVA, és a dir, són accionistes, grans fons, he mencionat els noms d'alguns, això és públic, JP Morgan, BlackRock, Norges o Vanguard, que el que s'intueix estan interessats en que aquesta OPA en aquestes condicions segueix endavant, i així ja ho ha confirmat la direcció del BBVA. Per tant, encara que sí que hi ha altres actors i altres accionistes, inclosos dins del Consell d'Administració, diguem, d'aquí, no?, del Banc Sabadell, que estan en contra, és possible que en fi, que hi hagi com dues bandes i aviam quina guanyarà.
Cal el 50%, o més del 50%, de les accions, no dels accionistes, de perquè hi ha un accionista que pot tenir un paquet enorme d'accions i només amb el sí d'aquest en tens molt.
No, volia dir de les accions, eh? Sí, dels accionistes volia dir de les accions, però clar, aquests grans grups tenen paquets molt importants de les accions, de tal manera que potser tots junts, més uns quants accionistes més, podrien arribar a aquest 50,01, no?, que és el mínim perquè l'OPA tiri endavant.
Quan l'oferta era amistosa, entre cometes, es podien pactar algunes coses. Si algun dels consellers actuals del Sabadell es quedaven en el Consell d'Administració de la nova entitat, si algunes oficines es podia pactar quines es tanquen, quines no, quin percentatge de treballadors es podien veure afectat en cas que hi haguessin acomiadaments. Si l'OPA és hostil, vol dir que tot això no es pactarà i, per tant, si el BBVA vol tancar oficines o acomiadar treballadors, ho farà amb les mans lliures.
El terme hostil, bueno, la veritat és que en el nostre llenguatge financer, utilitzant la paraula hostil, potser és una mica més forta, que en anglès se li diu no amistosa, o sigui, hi ha opes amistoses i opes no amistoses, aquesta seria la traducció, no? Però el terme realment no té un caire de soc més agressiu o estic de més mal rotllo, per entendre'm, sinó que té a veure amb que hi hagi una negociació amb els nuclis durs dels accionistes o que no la hi hagi. En aquest moment no hi haurà negociació i, per tant, sí que és probable que si concedeixen aquest 50,01% de les accions tinguin mans lliures per fer el que vulguin, sí.
I per tant, allò que s'havia dit també de mantenir la seu a Sant Cugat, etcètera, això no sabem. Farà el BBVA el que consideri, sense haver-ho de negociar.
La seu operativa, recordem que...
Sí, la seu...
En aquest moment, Banc Sabadell és un banc valencià. Bueno,
sí, a la Cantí. No?
A la Cantí, de fet, sí. Això, jo crec que no cal ser cap Premi Nobel per saber que, òbviament, el centre de decisió es mourà. Això sempre ha sigut així i així serà si l'OPA al final acaba sent una realitat.
Clar, si ampliem una mica el foc i no només parlem d'aquesta operació, la sensació és que a Catalunya hem perdut tot el moviment o tot el teixit bancari que teníem fa uns anys. Totes les caixes d'estalvi ja estan pràcticament desaparegudes i els grans bancs o han mogut la seva seu o han estat fruit de fusions i els seus centres de decisió s'han desplaçat. Ens hem quedat sense bancs. Què hem fet malament?
Totes les caixes... També el Banc Sabadell va absorbir diverses caixes.
Sí. I la caixa, el que llavors era la caixa també, sí.
Sí. Perdó, aquestes les va adquirir el BBVA, però Sabadell va agafar també... Va adquirir bancs. De fet, les caixes grans de Catalunya les va adquirir el BBVA, la més gran Catalunya Caixa, òbviament, però no sé què és... Allà en definir que és el que hem fet malament en aquests últims anys. Tindríem que remuntar-nos a la crisi financera i veure el desgavell que hi havia, sobretot a les caixes d'estalvi, que estaven bastant polititzades i que la gestió de les quals, sobretot amb la crisi immobiliària, no es va portar bé. Bueno, ja ara tindríem que recordar tot el rescat bancari, el malament que estaven les caixes, etc. Però no, tampoc li sabria respondre què és el que hem fet malament. Possiblement des del sector públic doncs es tindria que ser més, més estricta amb tots els temes de no competència.
I l'última, per saber com acabarà tot plegat, haurem d'esperar mesos o això serà ràpid?
No, jo crec que esperarà mesos. El procés és llarg. De fet, hi ha gent que comenta que podria... També depèn de la Comissió Nacional del Mercat de Valors el temps que es vulguin prendre. Podria anar més ràpids o més lents, però podria ser que, si passa, no passés fins al 2025, inclús.
Doncs no haurem d'estar pendents de com acaba tot plegat. Senyor Joan Terradellas, professor de Finances d'EADA Business School i expert en fusions i en adquisicions. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu.
Jo crec que hi ha una reflexió a fer, no? A part de la que tu has dit, evidentment, no? De la pèrdua d'entitats bancàries, no? Que tinguin l'autonomia des de Catalunya, no? I també jo crec que el senyor Terradellas ens ha fet una reflexió sobre també aquestes compres que es van fer de caixes, no? Per part d'entitats bancàries i que, per tant, aquí és una corresponsabilitat des de fa temps, no? I per una mala gestió. Recordem que hi havia caixes que realment no només estaven polititzades, no? Sinó que hi havia un procés intern molt delicat que quan hi ha vegades que es varen adquirir caixes i es va decidir que es feia ras i, o sigui, compte ras, és a dir, s'ha acabat, no en parlem més i anem endavant, no? Perquè hi havia moltes coses de dubtosa, doncs... qüestions sanejades, diguéssim, no? Jo tenia una pregunta que jo crec que és una reflexió, no? Primer de tot, saber quantes OPAs hostils han aconseguit el seu objectiu, si realment el fet de que sigui hostil o consensuada no implica res perquè s'acaba aconseguint, perquè tot depèn, més enllà del ministre d'Economia que ens ha dit, tot depèn d'aquesta voluntat dels accionistes, i després avui...
Des del 1980, he llegit avui... Que
és
no
l'última que es va intentar i no va triomfar. Exacte.
Per això, i és això de dir, a veure, històricament, quantes OPAs hostils han triomfat? Doncs llavors això també ens dona un referent. I després, que avui al mercat bursari, a la borsa ens deia que les accions del BBVA estaven baixant i les del Banc de Sabadell estaven pujant, mentre que fa tres dies... passava a l'inrevés, eh? És a dir, quan el Banc de Sabadell va dir que no en aquesta OPA consensuada, va baixar les seves accions i el BBVA va pujar, no? Jo no sé fins a quin punt aquest mercat bursari pot acabar també condicionant el que finalment acabi passant. Com deia el senyor Terradellas, tenim molts mesos per endavant i, per tant...
Jo crec que aquí hi ha una triple qüestió, no? D'una banda, què passa amb els... És a dir, en el cas de que això es pugui fer o reobrissin la negociació per arribar a una mena d'acord amistós o aquesta fusió per absorció, que es deia, que el Banc Sabadell va dir l'altre dia al Consell d'Administració que no, i que ja era un no semblava definitiu, però, bé... Mai se sap, no? En tot cas, què passa amb els treballadors? I avui els sindicats, evidentment, ja han mostrat la preocupació, entre altres coses, perquè el Banc de Sabadell és un banc, lògicament, molt important a Catalunya, però també ho és el BBVA, perquè es va quedar Catalunya Caixa, el que era l'antiga Caixa Catalunya, i les caixes de Manlleu, Manresa, Tarragona, Terrassa i Sabadell, si no m'erro. Això vol dir que són dues entitats amb molta capil·laritat territorial i, per tant, amb duplicitat. De fet, sí que va calcular el BBVA el que costaria el reajustament aquest, diuen ells, de 1.450 milions, si no m'erro, i uns 800 milions d'estalvi a l'any. El segon tema és què hi diu competència. Què hi diu competència? Perquè és evident que pràcticament el mercat espanyol quedarà, si sortís aquesta fusió, si es produís aquesta obra hostil, quedaria copat per tres entitats. Pel Santander, per CaixaBank i per aquest... Pel BBVA, que ja no seria el BBVA, que ja no seria Banc Sabadell, no? Però és evident que qualsevol pime, quan fa 15 o 20 anys anava a buscar crèdit, a buscar liquiditat, podia trucar a 15 portes i ara podrà trucar encara a menys portes. El mateix pel que fa a la competència als petits estalviadors en el pagament dels dipòsits, de l'estalvi, no? És a dir, aquí anem a un model pràcticament d'oligopoli. I després el tercer tema és quin poder financer queda al nostre país, perquè hem vist com s'han acabat les caixes, que és evident que van tindre problemes de gestió, però que també feien una obra social, i a vegades en aquesta gestió no ben bé primant l'interès econòmic podien ajudar a projectes necessaris, doncs, a nivell social o de l'interès estratègic del país. No en tenim. però estem parlant d'un sector hiperregulat, un sector hiperregulat que quan ha calgut se l'ha rescatat, que hi ha d'haver, com deia abans, doncs, una intervenció també de competència, i que és evident que hi ha uns partits polítics i un govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat aquí no hi té res a dir, perquè Catalunya no té cap mena de capacitat d'intervenció en l'economia, el govern de la Generalitat, però la té tota el govern espanyol. La té tota el govern espanyol, que és un govern que està condicionat com a mínim per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i també ho hauria d'estar una mica pel PSC i pels Comuns. Per tant, en defensa de l'interès de l'economia catalana i de les empreses i els estalviadors catalans, què és el que hi tenen a dir aquestes forces polítiques?
Jo crec que és evident, del que estem sentint durant aquestes últimes hores, que aquesta operació d'Opa Hostil empitjora la competència, destrueix llocs de treball i al final acabarà per liquidar el sistema bancari català. Ja vam viure tot el que va representar les caixes, carregar-se les caixes amb tota la seva obra social, com deia el Ferran, i ara podem estar, diguem-ne, a les portes d'aquí uns mesos a veure com s'esfuma el Banc de Sabadell. Avui el govern espanyol ha semblat que canviava una mica de posició davant del que havia dit la setmana passada, veurem.
I que això també feia que aquí Salvador Illa i els Comuns també ara tinguessin, s'alineessin amb el que deia fa dues setmanes la consellera d'Economia.
La consellera Natàlia Mas ha apel·lat a Europa, sí. Això no servirà de res, perquè el govern català no pot fer-hi res, però en tot cas òbviament preocupa, diguem-ne, la competència, preocupa la possibilitat de triar, que cada dia és més petita, i preocupen els llocs de treball. Però preocupa també molt un altre element que no hem posat damunt la taula, que és que el Banc de Sabadell està trufat de petites i mitjanes empreses catalanes que tenen allà unes condicions, perquè és un banc que s'ha dedicat a oferir bones condicions a la gent que té petits negocis. I, per tant, caldrà veure si s'acaba donant aquesta absorció, no? Quines seran les condicions que tindran aquestes petites i mitjanes empreses.
De fet, a nivell bancari, a nivell de negoci bancari, l'absorció té sentit perquè el BBVA a Catalunya és un banc de petits estalviadors, un banc de retail, que en diuen, i en canvi el Banc Sabadell, també pels seus orígens al Vallès, zona més industriosa del país, és un banc d'empreses, efectivament.
Veurem, perquè ja diuen els experts que tenim per mesos, per tant segur que haurem d'anar seguint com evoluciona tot plegat. Avui de moment tenim aquest anunci, i a veure què van fent els accionistes del Sabadell, si venen o no les seves accions, especialment aquests grans accionistes que farien més fàcil arribar a aquest 50% necessari per tal que l'operació tiri endavant. D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts, fem una pausa i de seguida encarem el penúltim dia de campanya electoral.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes de preus bons sempre, com el tomàquet fregit casolà Eroski 350 grams a 1,89 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir, per ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Hola, Alba. Viure a Londres. Quina enveja. T'acabo d'enviar les condicions del préstec per l'app. Ja me'n diràs alguna cosa, ok? Passa-t'ho bé. Una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo. Nosaltres. CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Si ets una persona cega o amb discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar en plena autonomia a les eleccions. Comunica-ho al telèfon gratuït 900 150 000 entre el 16 d'abril i el 13 de maig. El dia de la votació, hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral amb el teu DNI, inclosa la informació necessària en Braille. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera artesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
La cultura és un nervi que ens travessa de dalt a baix. Una cultura que no t'acabes ni amb tres vides. És la cultura que ens fa tremolar. És la música que menceix les feres. Ens agraden totes les cares de la cultura. Descobreix-les amb els nous programes Nervi, Gran, Replicants, Les Feres i Tres Vides.
Disponibles a la plataforma 3CAT.
I troben la millor selecció cada dijous a la nit a Nervi, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules.
Paraules són paraules.
Paraules que ens informen.
De dia i de nit.
A tota hora, a tot arreu.
Informatius de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem i amb tu ens connectem.
Som 3CAT.
Aquest estiu descobreix amb la teva família la bellesa de les illes gregues amb vols des de Barcelona. O visita el Mediterrani amb embarcament des de ports espanyols i bus gratis des de la teva ciutat. Tot inclòs de begudes des de 743 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada.
Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Catalunya migdia.
D'aquí a 14 minuts seran les 4. Opa hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell ha marcat la penúltima jornada de la campanya electoral. Tots els presidenciables han hagut de posicionar-se tots en contra d'aquesta opa, tret de Carlos Carrizosa, que l'ha defensat com una operació de negoci comprensible i que, per tant, no s'hi ha posat. Més aviat s'hi ha mostrat favorable. La resta,
està buscant feina, ja.
Ja hi som. Volem reprendre el nostre diari de campanya, ja sabeu. Cada dia han vingut a la segona hora del Catalunya migdia els companys que estan seguint la campanya electoral amb els diferents partits. Ahir, per exemple, sabíem com era la intrahistòria de la campanya de Junts per Catalunya. Demà repassarem la del PSC. Avui toca Esquerra Republicana. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Segueixes la campanya dels republicans, però Aragonès no ha abandonat l'equidistància ni un sol dia en aquesta campanya. Avui tampoc. L'entrevista que li ha fet avui Ricard Ostell al matí de Catalunya Ràdio, insistint que no diu amb qui preferirà pactar, perquè ja sabeu que últimament, els últims dies, està marcant molt la política de pactes després de les eleccions, perquè sembla clar. Vaja, segur que no hi haurà majoria absoluta, s'hauran de fer pactes, i Aragonès no s'acaba de mullar.
No, està disposat a pactar amb qualsevol dels dos, per tant, una mica aquesta equidistància que manté. A partir de diumenge es poden obrir molts escenaris, sigui segon o sigui tercer, Esquerra Republicana i Pere Aragonès molt probablement tindrà la clau de la governabilitat i podríem dir que ara no es posa portes al camp. D'entrada, ningú garanteix que l'independentisme tingui majoria absoluta i, per tant, si els republicans volen seguir governant i volen evitar una repetició electoral, hauran de mirar els socialistes. No és una opció, a més, inversemblant. Si tenim en compte que són socis parlamentaris a Madrid, han pactat els últims pressupostos de la Generalitat, Esquerra i el PSC, i fins i tot les negociacions perquè Esquerra entri a l'Ajuntament de Barcelona estan prou avançades. Per tant, podríem dir que Esquerra, aquesta campanya, s'ha com quedat aturada en una cruïlla, perquè és el partit central, és el partit que ha governat i és el partit que, com dèiem, pot tenir la clau a partir de dilluns. Si aquesta campanya, Pere Aragonès, hagués sortit i hagués dit que prefereix pactar amb Junts, hi hauria una part del votant d'Esquerra, que és aquell que vol passar pàgina i que miraria cap al PSC. I, en canvi, si prioritza el PSC i descuida l'eix nacional, hi haurà una part del votant d'Esquerra que se li pot escapar a Junts. I podríem dir que a Aragonès li convé afiançar aquell votant i que no se li disgregui pels partits frontera.
Aquest matí dèiem, al matí a Catalunya Ràdio, hem tingut l'últim exemple d'aquests equilibris de Pere Aragonès per no dir si preferiria pactar amb Carles Puigdemont o amb Salvador Illa.
Que les últimes campanyes electorals hem vist gent que deia una cosa en campanya i després incomplia. Carles Puigdemont va dir que mai investiria Pedro Sánchez. Jaume Collboni deia, si no guanyo les eleccions, i guanyar vol dir quedar primer, em retiro de la política. Coi, és alcalde de Barcelona, no havent guanyat les eleccions, per això jo ho faig en base a propostes.
És veritat que Aragonès en campanya diu això, en precampanya Esquerra va ser molt contundent dient que no pactaria amb el PSC, que no faria amb Salvador Illa president. Aragonès aquesta campanya, ho escoltàvem ara, no s'ha mullat en, sota cap concepte, li hem preguntat en cada roda de premsa i ha evitat prioritzar entre Junts i el PSC.
Les enquestes durant tota la campanya, però en els últims dies especialment, no donen bons resultats per Esquerra, més aviat van a la baixa, més a més. Ells internament, és a dir, quan s'apaguen els focus i parlen sense un micròfon al davant, què els diu el nas? Se les creuen aquestes enquestes? Són més optimistes? Són més pessimistes? Què creuen?
A aquesta hora podríem dir que hi ha una mena d'esperança continguda i ho fien tot en aquesta recta final el gran nombre d'indecisos. Això ho diuen totes les enquestes. A hores d'ara hi ha molta gent que no sap a qui votar i ni tan sols sap si anirà a votar. Per tant, el que estan intentant és amb aquestes, gastar aquestes últimes hores per intentar fer aixecar del sofà aquells votants, per intentar convèncer que votin a Pere Aragonès. Ells estan convençuts d'això, que molts ciutadans ho decideixen a l'últim moment, que aquells que dubten si anar a votar o no, i per tant, que poden acabar introduint la papereta d'Esquerra, doncs pel simple fet de que ha sigut el partit que ha governat fins ara, que ells creuen que és el que genera menys anticossos, perquè aquell votant de Puigdemont, fidel a Puigdemont, ja està molt mobilitzat, i que ells poden esgarrapar aquest votant que fins i tot decideix de dir, mira, jo vaig a votar, ho faig amb la pinça al nas, però almenys no sigui dit que no he anat a votar. I ells es fixen en una dada molt rellevant, que és que a l'últim baròmetre del CEO els republicans apareixen com la segona opció dels votants de la majoria de grups, és a dir, aquells que simpatitzen amb el PSC com a segona opció prefereixen Esquerra. El mateix passa amb els votants de Junts. Per tant, ells també es refien, diguem, l'última esperança que els hi queda per agafar-se amb dades a l'espera de veure què passarà diumenge.
Què us ha semblat la campanya d'Esquerra i les perspectives que tenen els republicans en aquestes eleccions?
A mi em sembla que Esquerra, apel·lant a la gestió, jo no crec que hagin fet una mala campanya. És a dir, a mi em dona la sensació, ja veurem què passa, no, realment, que Esquerra ve amb velocitat negativa des d'abans, però no perquè la campanya no l'hagin instrumentalitzat bé. És a dir, jo crec que Esquerra partia d'un número molt negatiu i que ha estat apel·lant a la gestió, perquè jo crec que és la seva manera de justificar que han de seguir treballant, no? I en canvi, per exemple, per fer un anàlisi així molt, 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 molt simple, no? Junts ha estat motivat des de les seves motivant una experiència, és a dir, la campanya de Junts ha sigut molt motivadora. Veniu a fer una experiència amb autobusos, després dinem, després tenim un fotocall amb el president, etc, no? És a dir, una cosa molt presidencialista, no? Veniu perquè no, jo no puc venir. Per tant, s'ha vengut com una experiència, mentre que ella ha apel·lat a superar etapes i ha deixat molt clar que allò que no ha funcionat ha estat responsabilitat de partits independentistes que han governat, i per tant aquesta no governabilitat ha portat a Catalunya a on estem. I Ciutadans, en canvi, ha apel·lat en els seus electors més d'usos, no? És a dir, ha deixat estar un discurs més moderat per dir, no, anem a buscar el ciutadà més dur, mentre que el PP ha intentat, o està intentant, apel·lar en aquest votant de Ciutadans que era més, bueno, que era més moderat, no? Jo crec que aquí cadascú ha utilitzat la seva estratègia. No sé fins a quin punt les enquestes acabaran responent a el que avui sabem. Ai, perdó, els resultats acabaran responent al que avui sabem, no? Jo, com deia, hi ha un 40% d'indecisos, que això és una xifra altíssima.
Sí, jo crec que, preguntades per la campanya d'Esquerra, jo crec que Puigdemont és una distorsió per Esquerra, no? Perquè això introdueix una competència dins el camp independentista que fins després d'estar convocades les eleccions...
Però de tota manera, ells, es podia intuir que Puigdemont es presentaria.
Es podia intuir,
no era ciència-ficció.
Hi havia el dubte de l'efecte que això tindria. I l'efecte que, com a mínim, ha tingut és una hipermobilització de tot l'espai convergent. Veurem històricament com el que quede d'aquest espai convergent, d'aquests entre 30 i 35 escons. Veurem si això és capaç d'anar més enllà. En tot cas, i sobre seguint amb la campanya d'Esquerra, segurament el problema és fer creïble el to d'Aragonès, perquè l'Albert, que va quedar sempre al Parlament, les crítiques i el to dur de Pere Aragonès que hem vist en campanya amb el Partit Socialista i amb Junts, no era el to de cada dimecres a les sessions de control al Parlament. Per tant, que de cop el president de la Generalitat opti per aquest to doncs, més agressiu amb els seus adversaris, doncs, pot haver despistat algun votant. L'altra és la idea de la gestió. Clar, la gestió, quan és dolenta o és insatisfactòria, desgasta molt. I quan és bona, senzillament es pressuposa. És a dir, la gestió no té premi. I aleshores, aquí el tema és, evidentment, Esquerra ha encarat tota la seva campanya mirant les enquestes, patint, diguem-ne, per aquests... jugant a aquesta equidistància de la que parlava l'Albert, perquè hi ha una realitat, és que quan el CEO ens diu... hi ha dels indecisos, de la bossa d'indecisos, que és gran, el 60% està dubtant entre Esquerra i una altra opció, no? I és el 20% dubten entre Esquerra i el PSC i el 20% dubten entre Esquerra i Junts. Doncs això, lògicament, obliga a fer una campanya des de l'equidistància. I quan se'ls pregunta als votants d'Esquerra qui, amb qui voleu que pacti el vostre partit? El 34% diuen Junts, però el 31% diu el PSC. Per tant, això obliga a aquesta certa ambigüetat amb els pactes.
Mònica?
De totes maneres, jo crec, pel que hem anat veient en les últimes campanyes, que l'equidistància en general no suma. Uh-huh. És a dir, l'equidistància no, jo crec que no és prou motivadora per un electorat que sabem que és molt indecis en aquests moments i que segurament decidirà al darrer minut, però que en tot cas el context que s'ha anat donant en aquesta campanya o el missatge que s'ha pogut anar filtrant és una mica, diguem-ne, la tria entre Illa i Puigdemont. I aquí Esquerra hi juga poc, i en aquest sentit crec que Esquerra la campanya se li està fent llarga. I se li està fent llarga també perquè apel·lar a la gestió tampoc és una cosa això que sigui per tirar coets, no? Més quan sabem com ha anat. Esquerra, d'altra banda, és veritat, com deia l'Albert, que pot tenir la clau del que passi en el futur. I en funció del que faci Esquerra com a partit li passaran unes coses o unes altres després d'aquestes eleccions. Aquestes eleccions ens poden portar a unes altres eleccions a l'octubre, no? I el fet de que Esquerra, quan hagin passat les eleccions de diumenge, aposti per Illa o no aposti per Illa, definirà també, políticament parlant, el país si queda en un eix nacional independentista o si queda en un eix autonòmic i de gestió. I aquí els votants d'Esquerra, que els uns estan molt a favor de pactar amb Junts i els altres estan molt a favor d'un tripartit o de pactar amb el PSC, li poden passar una factura molt gran, com ja li han passat en altres ocasions.
Doncs diumenge sortirem de dubtes, a veure quins són els resultats que treuen tots plegats i què passa després de les eleccions a l'hora d'intentar conformar majories. Albert Prat, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé.
I també Isabel Lleuger, Mònica Sabata i Ferran Casas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Ho deixem aquí, queden 3 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, el butlletí i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Tornem demà a partir de les 2 en l'última edició del Catalunya Migdia dins la campanya electoral. Fins demà.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. El Quartet Casals acaba el 14 i 15 de maig la integral de quartets de corda de Xostakovich que ha ofert al llarg de la temporada a l'Auditori.
Sonaran els 5 últims dels 15 quartets que va escriure el compositor rus que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Apunta't aquesta data, 30 de juny. Doble concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. Viu la màgia d'Eufòria en directe. Entrada ja a la venda.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Aquest dissabte, 11 de maig, farem el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1, 2, 3, 3.
Un dels hospitals de referència de Catalunya prepara una jornada especial al carrer amb el Clínic obert per apropar la salut a tothom. I serem en directe amb metges, testimonis, experts i actuacions musicals com Maria Hein.
Crec que sí que és, però igual em foto la posa.
Farem el comunista amb el Joel Díaz i parlarem de cuina saludable amb el Pep Noguer i l'Ada Parellada.
Fem una costellada, que no vol dir que només mengis costella.
I tindrem una conversa molt especial amb tota una estrella de Hollywood.
My life or death, I can protect you.
Viggo Mortensen.
I will.
Aquest dissabte, 11 de maig, el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Cap a on anirà la política catalana? Aquest diumenge, a Catalunya Ràdio, seguirem des de primera hora amb Roger Escapa al suplement.
Micròfons a peu de carrer, a punt, escampats per tot el país.
Al Catalunya Migdia farem el repàs de la jornada amb Neus Bonet.
Comencem l'especial informatiu del Catalunya Migdia de cap de setmana.
A partir de les 7 de la tarda, l'especial eleccions amb Ricard Ostrell.
Analitzarem les conseqüències i les reaccions amb tot la...
I a les 8, el sondeig de 3CAT. Aquest diumenge, la jornada electoral a 3CAT i a Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.